Bon dia, els transportistes de la Garrotxa paguen les conseqüències de les protestes a França.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Nosaltres ens ha afectat moltíssim. La meitat del transport que fem és cap a França, anem i tornem de França, i tot i els avisos que hi ha hagut durant la setmana, ens ha afectat d'una manera molt clara. Diferents dies hi ha hagut diferents situacions de bloqueig ja a partir de la Jonquera, amb punts crítics de les autopistes, ens han dirigit cap a carreteres nacionals, perdent molt de temps, amb moltes hores perdudes.
És el gerent de Transports Minguet, Pere Genís, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Els transportistes han arribat a estar mitja jornada esperats pel tall de la frontera, amb les pèrdues que això els comporta. El col·lectiu també es queixa de la situació a l'autopista AP7 col·lapsada des de la desaparició dels peatges i reclamen la construcció de la variant d'Olot per acabar amb els problemes de l'Avinguda Sant Jordi. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitats d'aquest dilluns 5 de febrer de 2024. I ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament d'Olot i Agbar renoven el fons de solidaritat. El que es pretén amb aquesta mesura és ajudar a finançar el rebut de l'aigua a persones en situació de vulnerabilitat. En els primers 3 anys de vida del projecte es van destinar 20.000 euros a més de 140 unitats familiars. Cada vegada s'utilitzen més els punts de càrrega elèctrica a la Garrotxa, ho afirma el responsable d'operacions de Bassols d'Energia, Guillem Casals. Assegura que la societat cada cop és més conscient de la necessitat de fer una transició cap a la mobilitat sostenible. La Vall de Bianya celebra la 17a Fira del Farro, tot i la mala collita d'aquest any. L'única productora de farro que queda a la Vall de Bianya, Dolors Pedrosa Sala, ha lamentat la falta d'aigua que ha provocat que la collita fos minsa. A Sant Jaume de Llierca han celebrat el primer carnaval de la comarca durant aquestes setmanes, on és la festa típica del mes de febrer. És el primer que se celebra a la Garrotxa aquest any, com dèiem, i des de l'Ajuntament del Poble asseguren que és un èxit que s'organitzin iniciatives com aquesta. En cultura, el segon millor pintor del món, una aproximació a la vida i obra de Rafael Griera Calderón. El Museu de la Garrotxa presenta fins al 14 d'abril una mostra que recull obres de Griera i de la seva col·lecció més personal. En esport, remuntada express de la Unió Esportiva Olot, Roquet i Marc Mas, a centrades de Blázquez, van donar la volta al marcador en poc més d'un minut al final del partit. La Pobla de Mafumet s'havia avançat a la primera meitat gràcies a un gol de penal de Barragán. Amb la victòria, els olotins continuen líders amb 3 punts més que el seu màxim perseguidor, l'Hospitalet. En hoquei patins, la bola aturada i els pals eviten la victòria de l'hoquei Olot, que va acabar empatant a 2. Una falta directa a l'últim minut va impedir als olotins sumar els 3 punts davant el Dominicos. En un partit igualat, els amics i Ràfols van generar més i van enviar fins a 4 boles al ferro. I la Run for Cancer de la Fundació Oncolliga Girona recapta uns 8.600 euros a Olot. Gairebé 900 persones han participat en la 10a edició de la prova d'aquest diumenge.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. El fiscal del Suprem s'oposa a investigar Carles Puigdemont per terrorisme en el cas Tsunami. En un informe que encara ha de passar per la Junta de Fiscals, rebutja la tesi del jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón. Mor una dona de 94 anys en l'incendi de casa seva a Mollet del Vallès. Dues persones més han resultat ferides lleus per inhalació de fum en l'incendi que s'ha iniciat en una de les habitacions del pis. Comença el judici a Dani Alves amb la declaració de la víctima a porta tancada. L'Audiència de Barcelona jutja l'exfutbolista acusat d'un delicte delicte d'agressió sexual, per qual la Fiscalia i l'acusació demanen penes de 9 i 12 anys de presó després que no s'hagi arribat a cap pacte. Creatura gaudia la millor pel·lícula en una gala en què també triomfa Sabent Aquell. L'humor de Sabent Aquell i el despertar del desig sexual de Creatura són els grans triomfadors de la gala dels 700 Premis Gaudí, els guardons que atorga l'Acadèmia del Cinema Català. En la pàgina internacional, Israel intensifica els atacs al sud de Gaza mentre continuen les converses per una treva. Anthony Blinken viatja al Pròxim Orient amb l'objectiu de donar impuls a la negociació per un alto el foc a la franja. I recompensa de 23.000 euros per a qui ajudi a trobar l'agressor de l'Àcid de Londres. El busquen com a sospitós d'atacar una dona i les seves filles de 8 i 3 anys.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Comencem la setmana amb anticicló que de nit és fred, especialment a l'interior, també en punts de la costa, llevat del Cap de Creus, i bé, de dia càlid perquè tornarem a superar els 20, 24 o 25 graus aquest dilluns, quan, per exemple, ahir vam arribar a 27 graus a Mieres, de rècord, 25 i mig a Girona, també rècord al centre de la ciutat des de 1933, 25 graus a Navata, a Darnius, a Anglès, 24 a Santa Coloma de Farners, temperatures altíssimes, 25 a la Bisbal d'Empordà. Bé, va ser un diumenge doncs, de moltíssima calor ahir, i avui un ambient suau, potser baixa un grau o dos, però estarem pendents que no caigui algun rècord més de calor. A les valls del Pirineu també 20-21 graus, com va passar ahir, per exemple, a Ripoll. Bé, tot això marcat per l'anticicló, pel sol, boirines al matí, molta humitat i algun banc de boira cap a Osona, principalment. Destaquem que demà hi haurà núvols alts i mitjans, s'aniran terbolint, una mica núvol, de dia baixa la temperatura uns 4 o 5 graus, notareu una davallada, però de nit no farà tan fred. I dimecres farà sol, la temperatura es mantindrà o pot començar a pujar, i atenció, dijous, matinada, divendres, entre vent de sud, sud-oest, la temperatura es pot disparar, podríem estar davant també d'una jornada de rècords de calor per sobre de 24, 25 o 27 graus. Atenció, doncs, a dijous sobretot, però divendres i dissabte pot canviar el temps, pot arribar alguna pluja, baixarà la temperatura, especialment al Pirineu, i podrà ploure o nevar divendres a 1.600 metres.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot, diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 5 de febrer de 2024 a l'antena de Ràdio Olot. Avui comencem parlant dels transportistes de casa nostra, de la Garrotxa, que paguen les conseqüències de les protestes a França. Han arribat a estar mitja jornada esperats pel tall de la frontera amb les pèrdues que això els comporta. El col·lectiu també es queixa de la situació de l'autopista AP7 col·lapsada des de la desaparició dels peatges i reclamen la construcció de la variant d'Olot per acabar amb els problemes de l'avinguda Sant Jordi, que ha parlat amb ells és el nostre company Gerard Puigdemont.
Els talls a les carreteres a una part d'Europa per les protestes que des de fa dies estan fent els pagesos estan afectant també els transportistes de la Garrotxa. A Transports Minguet envien cada setmana 40 camions a França i aquests dies els conductors han tardat més de l'habitual a arribar-hi i fins i tot han arribat a perdre mitja jornades per poder portar les mercaderies a lloc. En parla Pere Genís, gerent de Transports Minguet.
A nosaltres ens ha afectat moltíssim. La meitat del transport que fem és cap a França, anem i tornem de França, i tot i els avisos que hi ha hagut durant la setmana, ens ha afectat d'una manera molt clara. Diferents dies hi ha hagut diferents situacions de bloqueig ja a partir de la Jonquera, en punts crítics de les autopistes, ens han dirigit cap a carreteres nacionals, perdent molt de temps, amb moltes hores perdudes.
Aquesta empresa de la comarca fa transports principalment a França i al nord de la península Ibèrica, i una de les vies que més utilitzen és l'AP7. D'aquesta via en critiquen la saturació de vehicles que pateix des de fa temps i el mal estat, en general, de la carretera.
AP7, des de que es va alliberar altra vegada el pas de camions, és una carretera que va molt plena, sobretot de la Junquera, el tram de Catalunya està superple, i això es nota també amb el desgast de la mateixa, de l'autopista. No està en l'estat millor que podria estar. A la que travessem el Blu, doncs després ja veus que els francesos tenen un altre manteniment.
Des d'aquesta empresa de transports de la comarca reivindiquen també unes millors comunicacions a les vies garrotxines per poder oferir un millor servei i augmentar la seguretat. Asseguren que la variant és una necessitat.
Nosaltres ens veiem obligats a passar pel vial Sant Jordi, que és un carrer que no deixa que hi ha unes quantes rotondes, semàfors, trànsit de peatons, i evidentment no és el lloc més adequat. El lloc més adequat seria una carretera que passés per fora d'Olot, i tal com passa, no ho sé, tot arreu, a totes les altres ciutats de per aquí Girona, i poder fer una circulació molt més tranquil·la i segura per tothom.
On de moment no estan notant afectacions els transportistes garrotxins és el malmès viaducte d'Usur Mort, a l'eix transversal. En aquest punt de la C25, que uneix les comarques d'Osona i la Selva, s'espera que durant els pròxims 10 mesos s'hi facin obres.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes. L'Ajuntament d'Olot i Agbar renoven el fons de solidaritat. El que es pretén amb aquesta mesura és ajudar a finançar el rebut de l'aigua a persones en situació de vulnerabilitat. En els primers 3 anys de vida del projecte es van destinar 20.000 euros a més de 140 unitats familiars, i aquest any s'afegiran 5.000 euros més a la causa. Ens dona més detalls el nostre company Pere Obac.
L'Ajuntament d'Olot i Agbar, la companyia gestora del cicle de l'aigua i serveis mediambientals a la ciutat, han acordat renovar el fons de solidaritat destinat a finançar el rebut de l'aigua per a aquelles persones en situació de vulnerabilitat que no poden fer-hi front. En el moment que la companyia elèctrica detecta un semestre impagat, és quan s'activa el protocol. Ho explica la regidora d'Acció Social de l'Ajuntament d'Olot, Imma Muñoz.
La vulnerabilitat la trobem en diferents tipus de persones. Per exemple, pot ser una persona que en un moment determinat, per un tema de salut, hagi de deixar la feina i se li hagi de fer un informe de vulnerabilitat perquè no té prou ingressos per pagar aquest rebut de l'aigua, igual que, per exemple, gent gran que amb els ingressos que tenen doncs no poden arribar.
Des del 2016 fins al 2019 s'han destinat un total de 20.000 euros que han ajudat a pagar més de 300 rebuts de l'aigua per a 142 famílies d'Olot. L'import destinat aquest any és de 5.000 euros per, segons Muñoz, garantir el servei d'aigua per a totes les persones del municipi.
Si Agbar és qui detecta un semestre sense pagar, doncs ens transmet les dades de les persones a veure si estan en seguiment o no estan en seguiment. Si estan en seguiment, doncs mirem a veure què ha passat. Si no estan en seguiment, comencem a fer el seguiment. Bàsicament és assegurar que la gent no tingui un tall de subministrament de l'aigua, que és un element bàsic per viure.
El Fons de Solidaritat és un ajut conjunt de la companyia d'aigua i l'Ajuntament d'Olot que implica l'exempció del pagament dels conceptes de la factura que siguin titularitat d'Agbar. Val a dir que la companyia és l'entitat responsable de dipositar els diners, mentre que l'Ajuntament ajuda en l'estratègia i el protocol d'actuació.
En matèria de mobilitat, cada vegada s'utilitzen més els punts de càrrega elèctrica a la Garrotxa. Ho afirma el responsable d'operacions de Bassols Energia, Guillem Casals, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió. Assegura que la societat cada cop és més conscient de la necessitat de fer una transició cap a l'anomenada mobilitat sostenible. Aneu Puigverd.
Fa unes setmanes, des de Ràdio Olot i Olot Televisió, vam parlar sobre la previsió de l'augment de vehicles híbrids i elèctrics, però alhora sobre la dificultat per a trobar punts de càrrega a la comarca. Des de Bassols Energia expliquen que cada vegada és més freqüent que rebin sol·licituds d'informació per a posar punts de càrrega, ja sigui a nivell industrial, domèstic o bé des de les administracions públiques. El responsable d'operacions de Bassols Energia, Guillem Casals, afirma que la societat ja va interioritzant tot el tema sobre la mobilitat sostenible.
És com donar suport a tothom aquí qui vulgui instal·lar el punt, no? Ja des de clients domèstics fins a clients industrials, o en aquest cas l'Ajuntament, no? En el punt en què ens trobem és propietat de l'Ajuntament de Santa Pau, i nosaltres en col·laboració amb ells el que vam fer va ser doncs ajudar-los a posar en marxa, no? aquesta iniciativa de mobilitat elèctrica. Llavors nosaltres el que ens encarreguem una miqueta és de fer un estudi tècnic, de fer tota la proposta, de trobar el punt, ubicar-lo i d'establir un sistema de comunicació emissions i de control per al mateix punt.
I és que la previsió que tots els vehicles híbrids i elèctrics estiguin més presents a les carreteres va determinat perquè hi hagi més punts de càrrega i estiguin en bones condicions. Pel que fa a Besòs Energia, els carregadors que tenen repartits per la Garrotxa tenen un 80% d'efectivitat.
Poden haver-hi dos motius, un perquè, bueno, o perquè està variat segurament, perquè hi ha hagut un mal funcionament o una mala operació del punt, o possiblement perquè no hi hagi comunicació de servei, diguéssim, del mateix punt. Difícilment els punts de càrrega de vehicle elèctric puguin fallar per temes elèctrics, perquè són punts pensats per estar a intempèries, són molt robustos i els mecanismes de seguretat que tenen doncs acostumen a garantir el seu funcionament.
Moltes vegades ens preguntem quant de temps hem d'esperar per a carregar el nostre vehicle. Doncs bé, això depèn molt del tipus de carregador. Hi ha carregadors de càrrega lenta, que són els majoritaris a la comarca, amb uns 22 kW de corrent alterna, i després hi ha els més potents, que van des dels 60 kW fins als 200 kW de corrent continu.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Cap de setmana de diferents actes arreu de casa nostra, de la comarca de la Garrotxa, amb una gran protagonista, com ha estat la Fira del Farro. La Vall de Bianya ha celebrat la seva 17a edició d'aquesta fira, que tot i la mala collita d'aquest any s'ha celebrat. L'única productora de farro que queda a la Vall de Bianya, precisament, és la Dolors Pedrosa Sala, que ha lamentat la falta d'aigua que ha provocat que la collita fos minsa. També, durant la fira, s'han elegit els veïns Josep Plana i Maria Planxat com els nous padrins de la Fira del Farro. Guillem Guardiola.
El farro era un producte de consum habitual a moltes comarques de muntanya, com ara a la Garrotxa. Al costat d'altres verdures, formava part del ventall de productes quotidians de les cases de pagès. La mala collita d'aquest any no ha impedit que a la Vall de Bianya es pogués celebrar la 17a Fira del Farro. Segons la Dolors Pedrosa, l'única productora de farro que queda al municipi, el secret per continuar prové de la unió que hi ha entre tots els productors.
Sí, i gràcies també a que ens ajudem tots els productors. Ja també hem de dir que gràcies als de la Garrotxa i n'hem de buscar també a fora, perquè per exemple hi ha la varietat del blat de moro blanc, que aquesta aquí amb el temps que ha fet ha sigut molt difícil, se n'ha collit molt poca, però a la zona del Berguedà allà en tenen i també a dintre de les seves possibilitats amb gent que tenim doncs coneixença.
Les altes temperatures a l'estiu i sobretot la falta d'aigua han provocat que el farro no fos tan abundant com els altres anys. De totes formes, la Dolors Pedrosa ha pogut oferir aquest any fins a 3 varietats diferents d'aquest producte. La supervivència de la Fira del Farro està en perill, però l'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac, respon a això.
Jo crec que no. És una fira. Com varen començar fa 17 anys, no sabíem ben bé on ens posàvem, i ara la tenim ja molt consolidada, no? Amb tota la gent que hi ha al darrere, i com veus la implicació del poble, jo crec que no, que tenim fira per molts anys.
Una de les activitats més emblemàtiques de la Fira del Farro també és l'elecció del padrí i la padrina, un reconeixement als veïns del poble lligats amb aquest producte. Els elegits han sigut la Maria Planxat i en Josep Plana.
La fira és una cosa que la porto a dintre i hem gaudit de moltes, i hem suat de valent, però hem fet unes festes i hem tingut unes amistats que no té preu. I aquest moment pogués ser aquí, tampoc ho pot dir tothom.
Bueno, jo suposo una gran alegria i satisfacció de conèixer aquest país, aquest sostre, que estava molt lluny jo d'aquí, i el sencer que sóc aquí, no sé, trobo més satisfeta.
La Fira del Farro ha comptat aquest any amb un total de 42 parades de productes artesanals, una exhibició d'animals i, com cada any, una actuació del gegant romà del poble, en farros tremendos.
De la Vall de Bianya marxem cap a Sant Jaume de Llierca, on el municipi ha celebrat aquest cap de setmana el Carnaval. És el primer que se celebra a la Garrotxa aquest any. Des de l'Ajuntament del poble asseguren que és un èxit que s'organitzin iniciatives com aquesta, perquè els nens i nenes no s'hagin de desplaçar a altres municipis per gaudir d'aquest tipus de festes.
En aquesta època de l'any és habitual veure rues, cercaviles i disfresses als carrers dels pobles i ciutats per celebrar el Carnaval. Aquest dissabte ha estat el torn de Sant Jaume de Llierca, que ha celebrat el seu Carnestoltes particular, fet que des de l'Ajuntament celebren per evitar així que els infants del municipi s'hagin de desplaçar a altres indrets. En parla la regidora de Cultura i Festes de Sant Jaume, Lourdes Barris.
Des de l'Ajuntament doncs, donem molt de valor a aquesta festa de Carnaval pels infants de l'escola i del poble, perquè es puguin disfressar i passar una bona estona. Ja fa molts anys que col·laborem conjuntament amb l'AFA, que és qui organitza, i després doncs, bueno, des de l'Ajuntament doncs, volem que Sant Jaume tingui un carnaval infantil per tothom i que tothom disfruti.
Els membres de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola a les Escomes són els encarregats d'organitzar tota la festa, però també participen en ella. Aquest any s'han disfressat d'un joc de cartes conegut. La presidenta de l'entitat és Anna Vila.
Sempre intentem pensar alguna cosa, alguna idea, aquest any que sigui fàcil, sí, també, com diuen per aquí. El que fem és que hem pensat una idea que ens uneixi a tots, perquè hem pensat que el joc de l'Uno és un joc que juguem tots, nens, nenes, papes, mames, i quan hi juguem hi passem una estona molt divertida, per tant hem pensat que fos una cosa que ens unís i que fos divertida, i ha sortit l'Uno.
I els protagonistes?
De la Blancaneus.
Com és que t'has disfressat de la Blancaneus?
Perquè m'agraden molt les princeses de Disney.
Jo de Star Wars, perquè m'agrada molt i és molt guai.
I tu?
Jo també vaig de Star Wars, però vaig vestir del capità i perquè em va fer il·lusió agafar aquesta.
Jo vaig disfressat de Daniel i jo de Star Wars.
Ai, de Mario, de Mario. De Mario.
Heu escollit aquesta
disfressa? A mi m'agrada molt en Mario i... Bueno, jo vaig demanar per Reis.
I tu?
A mi m'agraden molt els animals i vaig destruir l'aranya.
Jo vaig a Reina Dolenta i he pensat com aquí quasi tothom són bons, doncs que podria fer el contrari.
I jo de policies local.
D'un personatge de Brawl Stars, perquè és un videojoc i m'agrada molt.
En el marc del Carnestoltes de Sant Jaume de Llierca s'ha celebrat una cercavila amb timbalers i després un espectacle infantil amb berenar per a tots els assistents.
I tanquem el bloc cultural parlant del segon millor pintor del món, una aproximació a la vida i obra de Rafael Griera Calderón. El Museu de la Garrotxa presenta fins al 14 d'abril una mostra que recull obres de Griera i de la seva col·lecció personal. Segons el fill i comissari de l'exposició, Rafael Griera, l'exposició és un viatge vital en el qual s'hi pot veure el trencament entre la tradició olotina i les evolucions artístiques del mateix Griera.
Rafael Griera Calderón va néixer a Les Palmes de Gran Canària l'any 1934 i es va traslladar amb la seva família a Olot l'any 1942. Des de ben petit va estar en contacte amb el món de l'art, primer treballant com a aprenent en el taller d'imatgeria religiosa del seu pare i més tard escapant-se a l'Escola de Belles Arts. El 1953 l'artista exposa per primera vegada, però en aquella època encara es dedicava a pintar paisatges típics del paisatgisme que regien l'art olotí. Tot i això, també experimentava amb altres formes d'art avantguardistes i abstractes. La directora dels Museus d'Olot és Montse Mallol.
Perquè realment la seva figura és d'un artista atípic, en diria jo, absolutament atípic. I potser això també descol·locava perquè era il·lustrador, però també podia fer fotògraf. Tothom coneix en Rafael Griera, però mai s'hi ha entrat des d'aquesta vessant tan vital.
Aquesta versió tan global de Griera es pot observar en l'exposició El segon millor pintor del món, una aproximació a la vida i obra de Rafael Griera Calderón. El comissari de la mostra és fill de Rafael Griera, Rafael Griera, qui explica que en l'exposició s'hi poden veure des de paisatges fins a il·lustracions i objectes que l'artista va col·leccionar al llarg de la seva vida.
Aquest artista era un artista que li agradava jugar, que li agradava viure i que segurament el que aquí ens trobem és una resposta a aquesta actitud vital i, penso jo, generosa i performativa.
Segons el comissari, el segon millor pintor del món fa referència a una frase que Rafael Griera repetia irònicament quan s'havia de presentar algú. L'exposició es podrà veure fins al 14 d'abril a la sala oberta del Museu de la Garrotxa. A més, l'exposició comptarà amb tres activitats complementàries en forma de visites guiades a càrrec de Rafael Griera.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dilluns parlant de la remuntada express de la Unió Esportiva Olot. Marc Roquet i Marc Mas, a centrades d'Albert Blázquez, van donar la volta al marcador en poc més d'un minut pel final del partit. La Pobla de Mafumet s'havia avançat a la primera meitat gràcies a un gol de penal de Barragán. Amb la victòria, els olotins continuen líders amb 3 punts més que l'Hospitalet, David Planella.
Era el minut 78, l'Olot perdia per 0-1 i Pedro Dolera va cridar Albert Blázquez. Calia posar bones pilotes a l'àrea i l'entrenador va apostar pel seu millor centrador i la jugada li va sortir rodona. En poc més d'un minut, dues centrades del lateral besalovenc es van convertir en els gols que van donar la victòria a l'Olot i la raó al tècnic amb el canvi.
Sempre has de trobar el moment ideal. Estàvem esperant a veure què últim canvi feien ells per intentar ficar en Blázquez, perquè hem vist que el seu lateral s'enfonsava molt i quan hem vist que era el moment, pues hem tingut la sort d'interpretar bé, de posar la bola allà i que amb en Roqui, amb en Mas, amb en Pablo, artilleria pesada a l'àrea, pues que alguna havia de caure, no?
L'Olot va fer d'equip gran contra la Pobla de Mafumet, es va endur la victòria sense fer un bon partit, a la primera meitat li va costar Déu i ajuda a produir ocasions de gol. Bernils va fer una rematada de cap al minut 5, però a partir d'aleshores Gerard Font, el porter visitant, va viure molt tranquil. La Pobla tampoc no va generar gaire res, només un intent de vaselina de Guzmán, però es va trobar amb un penal polèmic d'Ayala a Barragán, que li va permetre avançar-se en el marcador al minut 35. A la segona meitat, Vigues va evitar sota pals el 0-2 de la Pobla, però aquesta ocasió va ser una excepció enmig del control total que va tenir l'Olot. Els olotins van madurar el partit, es van anar acostant a l'àrea visitant i veient que la Pobla s'empetitia, van créixer fins a construir la remuntada. Al minut 39, i després d'una centrada de Blázquez, Marc Roquet es va trobar una pilota dins l'àrea que va acabar al fons de la xarxa previ toc a Querol. I un minut després, Marc Mas va aprofitar una altra gran centrada del lateral per fer el 2-1, que va desfermar l'eufòria a l'estadi municipal.
Ara mateix estem eufòrics, crec que era un partit contra un dels equips que estava en millor forma de la Lliga, ja ho vaig dir. Se'ns ha posat tot en contra perquè la primera part no trobàvem el camí, ells estaven molt tancats, no giraven ràpid, ens ha costat molt i després un penal que encara ningú sap, vull dir, ni els jugadors d'ells saben per què l'ha pitat, no? Jo tinc diversos jugadors que he entrenat altres anys i em deien que estaven flipant, no? La mitja part, perquè ningú sabia per què era penal.
L'Olot va remuntar temps i va mantenir l'avantatge amb l'Hospitalet en el frec a frec per guanyar la Lliga i pujar directament a Segona Federació. L'equip de Pedro Dolera té 44 punts pels 41 que té el de Joan Sánchez, que aquesta jornada va trencar la seva mala ratxa derrotant el Sant Cristòbal per 2-0. La de l'Olot és la quarta victòria consecutiva i ara els garrotxins buscaran la cinquena diumenge al migdia al Camp de la Grama.
De la remuntada èpica de la Unió Esportiva Olot passem a parlar de l'empat de l'hoquei Olot, on la bola aturada i els pals van evitar la victòria del conjunt olotí, que va acabar empatant per 2-2. Una falta directa a l'últim minut va impedir als olotins sumar els 3 punts davant el Dominicos Gallec. En un partit igualat, els de Miqui Ràfols van generar més i van enviar fins a 4 boles al ferro. Marc Prat i Tomàs Mercè van anotar els gols d'un empat que serveix a l'hoquei Olot per ampliar el marge amb el descens fins als 8 punts. Amb la mel als llavis es va quedar l'hoquei Olot aquest dissabte quan a menys d'un minut per al final el Dominicos va ser capaç d'empatar un partit que gairebé estava tancat. Els olotins van generar més ocasions que el rival, van enviar fins a 4 boles al pal i van tenir la capacitat de remuntar un duel que havien començat perdent. Al minut 4 i mig, a la primera meitat, Tomàs Mercè veia la targeta blava i Javi Añón anotava el 0-1 amb un fort xut. Un inici que no va trastocar un hoquei Olot que va seguir generant perill a la porteria d'un Neto que entre les seves aturades i el pal van evitar que l'1-1 arribés aviat. Però després de la blava a Bamonde, Marc Prat no marcava la falta directa, però sí que ho feia al cap d'un minut. Amb la superioritat, el 43 olotí firmava el que seria l'empat, merescut pel conjunt groc i blau, que havia generat suficients ocasions per igual al marcador de gols. Amb aquest empat a un, marxaríem al descans. El tècnic de l'hoquei Olot és Miqui Ràfols.
A nivell d'arribades d'uns i altres, crec que nosaltres hem set superiors. Després, el tram final, estàvem un punt condicionats perquè durant molta estona hem estat amb 9 faltes. Això ens feia no poder arriscar tant a nivell defensiu i bueno, ens calia aquell encert en alguna d'aquelles contres, poder marcar el 3-1 que ens hagués donat una mica més d'aire per afrontar el tram final.
A la represa, gairebé el mateix guió de partit, inici de segona part amb una blava en contra, la de David Carles, per un final diferent que en la primera. Añón enviaria la bola fora i no superaria a Guillem Raurell. A partir de llavors, més ocasions, pals i domini de l'hoquei Olot, que trobaria el gol gràcies a un contraatac finalitzat per Tomàs Mercè. Quedaven més de 10 minuts pel final i l'hoquei Olot aguantaria el resultat. però el pitjor estava per arribar i un final cruel va condemnar els olotins. A menys d'un minut pel final van cometre la desena falta i Añón va tornar a marcar la falta directa. 2-2 en un final de partit on la Moneda va sortir creu per un hoquei Olot que per detalls va perdre 2 punts.
Aquí hi ha hagut estones de bastant de domini, però bueno, al final és tenir aquest punt d'encert que després també et fa, quan vas amb un resultat, si et pots desenganxar una mica del marcador, doncs que al teu cap també li sigui més fàcil prendre decisions que no pas quan està el resultat més ajustat.
L'Hockey Lliga Plata Grup Nord s'atura per la celebració de la Copa de la Princesa la setmana vinent i tornarà d'aquí a 15 dies amb una escola Lubians Hoquei Olot a Terres Gallegues. Ara el conjunt de Miquel Ràfol suma 15 punts i amplia 8 al marge respecte al descens. I per tancar la carpeta esportiva ens canviem els patins per als quecs per parlar de la Run for Cancer de la Fundació Oncolliga Girona, que ha recaptat uns 8.600 euros a Olot. Gairebé 900 persones han participat en la desena edició de la prova d'aquest diumenge. La delegació de la Fundació Oncolliga Olot destaca que enguany han vingut 300 persones més que l'any passat i que cada vegada la població està més conscienciada.
4 de febrer o el que és el mateix, el Dia Mundial contra el Càncer. Aquest 2024 ja farà 10 anys que en Dani Codinac, delegat de la Fundació Oncolliga a la Garrotxa, va aconseguir vèncer el càncer. I precisament una de les curses que s'ha començat a arrelar a la Garrotxa, la Run for Cancer de la Fundació Oncolliga Girona, ha celebrat aquest diumenge la primera dècada de vida a Olot. Tot i no ser la jornada més multitudinària d'aquests 10 anys, va ser el 2019 amb prop de 1.200 participants, Codinac subratlla que aquest any han vingut 300 persones més que l'any passat i que l'evolució és positiva.
Bueno, abans del Covid va ser molt alta, després del Covid va baixar i la gent ha tornat a respondre. En cosa de 3 anys o 2, ara no se'm recordo, 2 anys ha tornat a pujar perquè l'any passat ja t'ho dic érem 640, aquest any quasi 900 persones i la resposta jo crec que és això, és que ens toca tant de prop els propers famílies veïns.
La Garrotxa ha sigut històricament una comarca molt solidària i totalment volcada per lluitar contra el càncer, un fet que s'ha continuat demostrant aquest diumenge on des del recinte Firal d'Olot han sortit un total de 852 persones que podien escollir si córrer o caminar el recorregut de 5 o 10 quilòmetres. El delegat de la Fundació Oncolliga a la Garrotxa, Dani Codinac, també ha atribuït la bona resposta al fet que la gent sap clarament on es destinen els diners.
Els diners sabem on van destinats, que van cap aquí, cap allà, sabem on van destinats, que van tots per ajudar malalts de càncer, les seves famílies, i sobretot per comprar material, per els diners per les investigacions, que les coses són molt clares.
Segons la delegació de la Fundació Oncolliga a Olot, la desena Run for Cancer ha aconseguit recaptar a la ciutat uns 8.600 euros aquest any. La prova ha tingut lloc de forma simultània a una dotzena de poblacions més de les comarques gironines.
Més informació esportiva d'aquí uns minuts amb el tercer temps d'en David Planella a la sintonia de Ràdio Olot. Tanquem per ara l'informatiu migdia d'aquest dilluns 5 de febrer de 2024. Més informació, com sempre, als butlletins informatius horaris d'aquesta casa a partir de les 3 de la tarda i, com sempre, ja ho saben, al portal web de notícies minut a minut a garrotxadigital.cat. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adeu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.